El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Si aquest Nadal vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs l'espatlla ibèrica d'en Savall de Salamanca de 100 quilos per 49 euros.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, espatlla ibèrica de Salamanca per només 49 euros. Preu vàlid a la península.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Corre una marató amb un tutú de ballet o guanyar-se un petó de totes les infermeres d'un hospital. I tu? Ja has pensat en el teu repte solidari pel 2014? Entra al meugradesorra.org, crea el teu repte solidari i comparteix-lo amb els teus. El meu gra de sorra, un repte, una finalitat. Amb el suport de BSN Espai Social de l'Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Per Nadal, Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Lluís Bassat, un dels grans mestres en l'art de sintetitzar en una imatge i poques paraules tota l'essència d'un producte o d'una marca. Un clar referent en el món de la publicitat a tot el món i creador d'una de les principals agències referents a nivell internacional. Lluís Bassat ve a parlar-nos del seu llibre Roig de vida, una obra bastant filosòfica que desenmascara la seva faceta més literària.
Bé, doncs, tal com hem dit, tenim aquí amb en Lluís Bassat i procedirem a fer-te unes quantes preguntes. Estem encantadíssims de tenir-te entre nosaltres perquè ets, com ja se t'ha dit en l'anunciat, un clar referent a nivell mundial. És el llibre roig de la teva vida o vas llegir abans el de Mao?
Vaig llegir abans el de Mao. L'any 82 vaig anar a la Xina, llavors no estava permès, però hi havia un congrés de metges i em van convidar. I vaig tornar amb una impressió terrible, perquè d'entrada no em podia imaginar un país amb tanta manca de llibertat. És a dir, no hi havia... No podies fer res, no podies decidir res, no podies... L'únic anunci que hi havia en tota la Xina eren unes tanques que posava un fill és suficient. Me les van traduir i... Bé, era un país ja molt gran, en aquella època amb 1.000 milions d'habitants, i em deien que estaven molt contents amb el Mao, perquè abans del Mao la gent menjava un bol d'arròs al dia. I amb el Mao van passar a menjar 3 bols d'arròs al dia, amb la qual la cosa va millorar molt, no? I et diré que encara que vaig llegir el llibre del Mao, no vaig sintonitzar amb la seva filosofia.
Molt bé. Et dono la raó, realment. Som més forts del que creiem. Jo particularment ho he pogut constatar amb la meva persona. D'on ho has tret, tu?
Ho he tret d'un cosí del meu pare que van a, bueno, el van agafar, el van portar a Auschwitz, van entrar al camp d'Auschwitz ell, el seu germà, la seva germana, el pare dels tres i el fill de la germana. I només entrar al camp d'Auschwitz es van posar en 2 cues diferents, amb ell, el germà i el nen, que tenia 15 anys, però que ja tenia una aparença de noi, amb una. I el pare, que era gran, i la dona, amb una altra. I quan van arribar a la casa aquella, al final de la cua, van preguntar, quan podrem veure els de l'altra cua? Diu, van contestar, mai, llavors la càmera de gas. O sigui, només entrar al camp van saber que havien gasejat el seu pare i a la seva germana, no? I es van prometre, els dos germans es van prometre sortir. El nen, malauradament, va morir al cap de poc, perquè era un nen, i encara que era alt i que semblava més gran, pues, tenia només 15 anys i no va aguantar. No? Però els dos germans es van ajudar moltíssim, moltíssim, quan un estava malalt, l'altre li donava el seu tros de pa perquè s'alimentés una mica més. I un dia, al cap d'un any i mig d'estar al camp, es van escapar, van veure que hi havia com menys vigilància, es van escapar, es van amagar dins d'una casa, a dins del camp encara, però ja molt a prop de la sortida, van entrar per la llar de foc i es van amagar al tub, esperant que es fes de nit i llavors pugui marxar definitivament, i van sentir parlar rus al cap d'una estona, i van dir, ostres, aquí passa alguna cosa, van baixar lentament, van veure que els russos ja havien agafat el camp, i havien salvat a la gent que estava dins del camp, no? I ell va sortir pesant 34 quilos, era un home més alt que jo, ell és viu, té 97 anys ara, i jo el vaig a veure cada any, com a mínim una vegada a l'any el vaig a veure, perquè m'ensenya tant que... I sempre he pensat en ell quan hi he escrit que som més forts del que ens pensem, no? Perquè més patiment que el que va tenir aquest home és molt difícil de tenir, i en canvi va poder aguantar.
D'on surt la falsa modèstia?
Bueno, gent que pretén ser modesta i que no ho és. És com aquell que ha acudit d'un tio que diu, jo sóc modest, jo sóc molt modest, sóc el tio més modest del món, que evidentment no és modest.
No.
Per tant, hi ha gent que té una falsa modèstia, i jo ho he volgut denunciar en aquest llibre. No?
Tenim que controlar-nos amb tot. Què penses dels que només es valen les excuses?
Mira, que...
Jo n'he conegut uns quants, eh?
Que... Jo dic que ens hem de controlar amb moltes coses. Amb la paraula, ens hem de controlar amb la nostra acció, amb el menjar. A mi, per exemple, em costa molt controlar-me amb el menjar, però ho intento i faig l'esforç de controlar-me. I com que aquest llibre l'he escrit bàsicament perquè servís als meus fills i nets per tirar endavant a la vida d'una manera millor, pues jo mateix, en aquest cas jo mateix, dic que ens hem de saber controlar amb tantes i tantes coses, també amb el menjar.
Molt bé. Perdonar però no oblidar s'allunya del pensament cristià. Perquè quan perdona... Perquè els cristians, quan perdonem, perdonem sense condicions. Sembla que tu no hi estiguis d'acord. A mi m'ho ha semblat
llegir. Jo sóc molt respectuós amb el pensament cristià i amb el pensament de les religions, positives. Hi ha alguna religió que potser no estic tan d'acord. Però en general, amb el pensament cristià... I estic d'acord. El que passa és que algunes vegades a mi la mateixa persona m'ha fet dues vegades la mateixa feina. I llavors jo la primera ja l'he perdonat i a la segona m'he descuidat de que m'he oblidat de que m'havia fet aquella mala feina. Llavors ara dic, mira, perdonar sí, però home, no t'oblidis perquè com a mínim que no te la faci per segona vegada, no?
Bueno, però això ja no ho expliques, eh?
No,
home, no, segona vegada, eh? Què vol dir? Què vols dir si vols canviar el món? Comença per la teva habitació. Jo particularment ho vaig fer-ho, però si em descuido el món se'm menja a mi, tot i havent canviat la meva habitació. Tu què ens vols explicar
amb això? Jo vull dir que molts joves tenen grans objectius. Parlo dels meus fills i fins i tot ara ja tinc nets bastant grans amb els que puc parlar molt seriosament. I algunes persones de la seva edat em diuen, és que jo vull canviar el món i tal. Escolta, vale, però comença per tu. Comença per les coses més properes. Comença per canviar la teva habitació. Millora la teva habitació. Quan tinguis millorat la teva habitació, potser podràs millorar la teva classe al col·le o podràs millorar la teva forma d'estudiar i després podràs millorar el teu poble i un dia el teu país i un dia el món. Però, home, no intentis de cop millorar el món sense millorar primer les coses més properes que tu tens.
Què ho fa que avui la canalla d'avui en dia no té mai clar què vol fer quan sigui gran? Jo sé que la gent de... Tu, jo, sense anar més lluny, la Rosa, ja de molt petits sabíem el que volíem fer.
Sí, potser...
Tu ho expliques, jo sabia ara... de molt petit el que volia fer, i ella sí, m'explica coses i també...
Jo també. Et diré que ara potser els joves tenen tanta informació, saben buscar coses a internet, tenen tal magnitud de coses que no saben finalment per on anar, què escollir. Jo crec que l'oferta és tan gran... que una mica atabala. el jove i no li deixa veure clar què és el que vol, no? Quan jo era jove, escolta, podia ser universitari o no. O sigui, o treballar o estudiar. I si estudiaves, doncs podia ser metge, advocat, arquitecte, enginyer i poques coses.
El que hi havia.
El que hi havia, no? Per tant, segurament era més fàcil per nosaltres decidir una d'aquestes relativament poques coses. Ara és que es pot fer absolutament de tot, però de tot. I si no ho fas aquí, tens manera de estudiar com ho fan a Estats Units o com ho fan en un altre lloc, i per internet ja estàs assabentat. I clar, es comença a posar més difícil la cosa de què fer i què estudiar. Però també et diré que nosaltres moltes vegades seguíem els, no diré principis, però la forma d'actuar dels nostres pares. Jo no, per exemple, el meu pare era industrial i jo no volia ser industrial, no tenia la mentalitat de fabricar, no, potser és que no tinc ni la qualitat tàctil de jo...
Bueno, la vas encertar bastant, eh?
Bueno, sí, però amb una altra cosa, no? O sigui, jo hagués fet una indústria i potser m'hagués arruïnat, perquè no tinc aquest esperit. Una vegada, us explicaré una anècdota, la meva dona em va dir: tu sabries canviar una bombeta? I vaig dir, home, clar. I vaig pujar a una escala, vaig agafar la bombeta nova, vaig treure la vella, vaig posar la nova, i es van fondre els ploms dels 44 pisos on vivíem.
Bon dia.
O sigui, què vaig fer malament? No ho sé, encara avui no ho sé, no? Però no tinc aquesta facilitat que tenen els enginyers per arreglar les coses, per veure... Ja. Una vegada se'm va espatllar el cotxe al mig de l'autopista, vaig baixar del cotxe, vaig obrir el capó, i vaig dir que he tornat a cap, vaig dir, no tinc ni idea què li passa al cotxe, no? O sigui, no tinc aquesta facilitat, i tinc facilitat per altres coses, no? O sigui, sé com vendre un producte a un client, no? O sé com convèncer un grup de persones d'un determinat tema que sigui important i que sigui bo.
Quants publicitaris has format?
Moltíssims. A l'agència, quan la vaig deixar, quan em vaig jubilar, hi havia 650. La Violeta, que està aquí amb nosaltres, és una estudiant de publicitat de Sevilla, que ha vingut a Barcelona, ens ha vingut a ajudar, i m'ha ajudat a escriure el llibre que sortirà el mes de febrer. I avui ens ha fet la sorpresa que estava fent el dinar de l'empresa, de la petitíssima empresa, que era Monza, i de sobte apareix la Violeta i ha vingut només per dinar amb nosaltres.
Bueno,
i ens ha fet,
alegria, no?
Ens ha donat la gran alegria d'acompanyar-nos. No? I format a molts, jo diria que algun miler de publicistes i formats.
Estàs d'acord amb allò de que quan la gent més senzilla més important?
Mira, m'he trobat gent senzilla amb molta més qualitat humana que gent molt rica o aparentment molt preparada, no? I no sé per què, eh? No vull dir que els rics siguin pitjor que els pobres,
no,
eh? Però la casualitat potser m'ha fet que dins de la classe mitja i fins i tot de la classe baixa he trobat gent amb una dignitat tan gran que de vegades no he trobat amb gent de la classe alta o superalta.
He pogut observar que dones gran importància a l'amistat. Deus haver fet molts amics tu en aquesta vida. Ens ho pots explicar?
Sí. El meu millor amic, el vaig fer als 10 anys, va venir de Palma de Mallorca, va seure al costat meu, al pupitre, i ens van fer íntims amics. Tant és així que després cada primer d'octubre o 2 d'octubre, que era el dia que començava el col·le, anàvem com una hora abans per agafar el pupitre i tornar a seure junts. I vam seure junts des de primer de batxillerat fins a preuniversitari. Ell va fer la carrera de dret, després va ser jutge, va arribar a ser president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es deia Guillem Vidal.
Sí.
Era un home amb una qualitat humana absolutament extraordinària. Era un home just com no he conegut cap altre.
He tingut el gust de conèixer.
Érem íntims. Bueno, era el meu millor amic, ell i el Freddy Fernández de la Reguera, que era veí d'ell i amic d'ell, i llavors els tres ens van fer íntims amics. Molt malauradament, el Guillem va morir molt jove, va tenir un càncer al cervell i ens va deixar. Però sí, des d'aquell moment vaig entendre que l'amistat era tan fonamental a la vida que he fet ell, el Freddy, he fet també altres amics i m'agrada molt donar-me als amics i rebre dels amics. Vull dir que sóc una persona molt, també molt receptiva.
Penso que per molt que treballem sense voler, moltes vegades acabem fent enemics. Què ho fa, això? Perquè tu ho puntualitzes.
Mira, si
bueno, és un missatge que jo pillo i pillat en el teu llibre.
Si hi ha una cosa que no m'agrada, són els enemics.
No, bueno.
I jo he intentat, quan alguna vegada he sentit que alguna persona s'enemistava amb mi per la raó que fos, he anat a parlar amb aquesta persona, si la persona m'ha dit que jo m'havia equivocat amb alguna cosa, li he demanat excuses immediatament, o sigui, he intentat crear amics i no enemics. I em sembla que jo he aconseguit bastant. Jo crec que en aquests moments, home, no puc dir que no tingui cap enemic, perquè de vegades no saps si el tens o no el tens, però excepte una persona que és nazi, i que el conec i que és nazi, però de pensament, excepte aquesta persona, crec que no tinc cap enemic.
La voluntat mou el món o són altres coses les que mouen el món?
Bueno, són moltes coses que mouen el món. El pas que sense voluntat no les aconsegueixes. És a dir, tu ja pots tenir intel·ligència, però si tu no hi poses una mica de voluntat amb allò que estàs fent, no serveix de res la teva intel·ligència. Vull dir, la intel·ligència serveix si a més tens la voluntat de convertir la teva intel·ligència en alguna cosa útil.
Molt bé. Els arbres torts els tenen que tallar o es poden adreçar?
Això m'ho deia el meu pare. Quan jo li deia, escolta, per què em renyes? O per què m'estàs corregint constantment? I em deia, perquè quan l'arbre és petit encara es pot redreçar. Quan l'arbre és gran, ja no. I tenia tota la raó del món. Per això he repetit i recordat aquesta frase del meu pare que m'explicava això, no? Que quan els arbres són petits es poden redreçar. I quan jo veig quan jo he tingut fills, que per la raó que sigui pensava que es podien torçar, immediatament els vaig redreçar. I ara quan tinc nets, que per la raó que sigui veig que un d'ells es pot torçar, abans de que passi ja parlo amb els pares perquè l'ajudin a tornar a créixer bé i verticalment.
On vas aprendre a manar? Perquè tu sempre t'has rodejat de gent molt eficient.
Sí.
I per això s'ha de saber manar. Explica'ns una mica, aviam si n'aprenem els altres.
Mira, jo sempre dic que jo mano sense manar. O sigui, jo mano d'una manera molt estranya. O sigui, jo explico a les persones el que crec que és bo que facin. A la meva agència de publicitat pràcticament mai he dit a una persona, escolta, t'has de quedar fins a les 8 per acabar la feina. Jo li he explicat lo fonamental que era acabar la feina. I si eren les 8 o les 9 o les 11 de la nit, pues marxàvem tots plegats a les 11 de la nit, no? El meu director financer, que era un home extraordinari, un home fabulós, que malauradament també va morir, i també malauradament per una enfermedad gravíssima, deia una cosa que potser encertava. Deia, saps què passa? Que en aquesta agència hi ha una persona que dona l'exemple. I tots seguim del darrere d'aquest exemple. Jo després m'he adonat que fins i tot amb els meus fills, jo els he manat, però només donant l'exemple. O sigui, fent allò que jo creia que s'havia de fer. Mira, un exemple d'avui. Avui nosaltres, i ho dic molt modestament, hem fet una donació, la meva fundació ha fet una donació a Metges Sense Fronteres. I ja està, han vingut, els hem fet la donació i encantats de la vida. La meva filla, al darrere meu, ha vingut i ha fet una altra donació, evidentment més petita i més modesta, i tal. Però és que dins dels diners, el taló que els hi ha donat als metges, els hi ha dit, penseu que dins d'aquests diners hi ha 100 euros que són del meu fill d'11 anys, que és tot el que tenia a la seva guardiola.
Que maco, no?
Jo m'he quedat impressionat.
És preciós, ho expliques.
Per què? Per què ho ha fet aquest nen? Perquè ha vist que la seva mare ho feia, que el seu avi ho feia. Doncs ell ja ha començat als 11 anys i ha dit, escolta, tinc 100 euros estalviats, la seva mare li dona 4 euros per setmana. I el nen havia estalviat 100 euros, no? I resulta que quan la mare li ha dit que pensava donar uns diners a Metges Sense Fronteres per ajudar els pobres de Filipines que han tingut aquest greu problema i tal, el nen ha dit, ah, doncs jo també donaré els meus. Això és manar. És donar l'exemple i que l'altre vulgui fer voluntàriament el que és bo per ell i per la resta de la gent.
M'agrada molt sentir-ho. Has volgut fer un llibre de text?
No.
Perquè jo quasi l'he vist com a text.
No, he volgut fer un llibre per un net meu, l'onzè, que va néixer a Washington ara fa un any, aproximadament, i que quan vaig anar al seu naixement vaig alegrar moltíssim primer, com és natural, no? Però després vaig pensar i li vaig comentar a la meva dona, quina pena, aquest nen no li podré explicar tot el que els he explicat primer als fills i després als nets, que ja són grans. Perquè quan ell tingui 20 anys, jo o ja no hi seré, o tindré 91. Per tant, i si li deixo per escrit? I la idea del llibre va ser deixar-li amb ell per escrit tot el que jo pensava que era bo que ell sapigués d'aquesta vida.
T'ha quedat molt bé,
I després, mira, doncs ho he convertit en un llibre perquè he pensat, home, que només s'aprofiti un, també és una pena, no?, que s'aprofiti tothom.
Una altra pregunta, que aquesta sí que em fa gràcia. Aviam, a tu en el llibre dones a entendre que ets una persona molt tranquil·la. És realment així? Jo ho he vist des d'aquest punt de vista.
Jo sóc bastant tranquil. A veure, potser els nervis els tinc per dins, eh?
Ah.
Però jo m'acostumo a controlar bastant. No, normalment no he tingut a la vida grans explosions de ràbia o d'altres coses. Hi ha coses que em fan molta ràbia, evidentment. Però crec que o me les guardo per mi, o me les aguanto a dins, o no les... Jo crec que potser veig les coses amb bastanta serenitat. Potser la paraula clau és que sí, tinc bastanta serenitat.
Molt bé. A part del món de la publicitat, et pots considerar un pensador del segle XXI, tu?
Modestament.
Perquè jo t'hi veig.
Però modestament.
Hi ha moments del llibre que parles com un advocat. Tens estudis de dret?
Un any.
Ah.
Vaig fer un any de dret i 4 de ciències econòmiques.
T'he pillat, eh?
Sí, senyor. Quina vista.
En català diem el contrari que els nord-americans. Aquí diem, jo no voldria estar a les sabates dels altres. I els americans diuen, m'agradaria estar en aquelles sabates, sí. No? Aviam, explica'ns-ho amb dues paraules, això.
Bé, és posar-se en el lloc de l'altre. Jo crec que la vida, sempre que hi ha una discussió, t'has de posar al lloc de l'altre. I els americans diuen posar-te les sabates de l'altre per entendre millor quin és el seu punt de vista i a veure si entenent ben l'altre punt de vista es pot arribar a un acord, no? Jo sóc molt, 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 diguem, molt fàcil de... Em costa molt poc entendre el punt de vista de l'altra persona.
Diguem... Com mereixes l'èxit del que passaria en el teu llibre?
Mira, jo no sé si tindrà èxit o no, si es vendrà o no. El que sé és que les persones que el tenen, bueno, el regalen. O sigui que de seguida que un compra un llibre d'aquests, pensa immediatament a qui li pot regalar i compra un altre per regalar-li al fill, al nebot, al cunyat. Això és el que m'està passant contínuament. De gent que m'ha dit, jo l'he llegit, però ja l'he regalat 4 vegades perquè m'ha encantat, no? Potser sí que s'ha convertit en un regal d'aquest Nadal, no ho sé.
Què vol dir això que és desitjable, morir viu? Jo vull que visquis molts anys, eh?
Sí, sí, jo vull dir morir viu... Jo dic que l'ideal és morir viu, és a dir, conscient.
3 i mig, mare.
Conscient, no malalt, sense haver perdut el teu cap...
Yeah.
Sí, morir viu per mi significa morir i assabentant-te que estàs morint, que estàs acabant aquesta vida, no?
Tots sabem que tenim una mà al final del braç. Jo puc constatar que no tothom és igual. No, hi ha gent que no li agrada demanar ajuda, però jo quan he demanat ajuda ja sé que tinc la mà aquí, però tot i així l'he demanada. Per què dius que només tenim la mà al final del braç, que t'ho va dir un catedràtic?
No, m'ho va dir un catedràtic i va dir que de vegades demanem a un altre que ens doni una mà. I de vegades no ens fixem que nosaltres en tenim una al final del nostre braç. O sigui que no utilitzem la nostra i demanem ajuda a un tercer.
Val.
Primer mira a veure si tu pots fer aquesta feina i si no, demana ajuda. Però primer mira't les teves mans, primer, a veure si tu ho pots fer, no?
Per què la decisió més important de la teva vida és escollir la teva parella? És per allò que darrere d'un gran home hi ha una gran dona?
Per mi ha estat la decisió més important i més bona de la meva vida escollir la meva dona.
És molt bonic sentir-ho.
I per tant, i farà aviat 50 anys, no? I per tant estic molt feliç, i recomano a la gent, sobretot als joves, clar, que han d'escollir la seva parella, que estiguin molt segurs, que coneguin molt bé l'altra persona, perquè no es pot ser més feliç amb una persona, amb una parella adequada al costat teu, i no es pot ser més infeliç quan un s'equivoca.
És difícil ser pare? T'ha costat?
No.
Quina sort.
Em sembla que he tingut la sort de tenir fills que, bueno, que des del primer moment m'han entès, ens hem entès, hem sigut pare i fill, i ara som amics, perquè ja no puc dir que som... Sí, sóc el seu pare, evidentment, però ens tractem més com amics que com pare i fill, no? Jo vaig al futbol amb el meu fill petit, i discutim la jugada. De vegades discutim coses molt importants amb els fills, i moltes vegades tenen raó ells, o sigui que... Com amics.
M'alegra molt saber-ho. Bueno, doncs bé, estem davant, com ja hem anunciat, d'un referent mundial, no solament en el món de la publicitat, sinó també en el de la humanitat i de la filosofia. És un llibre que no pot faltar a cap escola del món, sobretot a Catalunya i tot arreu on arribi la llengua castellana. I jo particularment auguro que es tindrà que traduir a d'altres llengües. És realment una obra filosòfica a l'abast de tothom i que realment ens pot servir de punt de referència a tots i tenir-lo com a llibre de capçalera. Els hi recomano la lectura, que a més és molt ràpida i comprensible per a tothom. Et donem les gràcies per haver-nos acompanyat. Ha sigut un honor tenir-te aquí amb nosaltres i esperem que ben aviat escriguis un altre llibre i tornis a venir.
Ha estat un plaer per mi. Gràcies a vosaltres.